la tarda, 9 minuts. Saludem el biòleg i periodista científic Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, després de la teva col·laboració, aquestes coses tan estranyes que vas explicar al programa del...
de l'Obrifil del
Cerdà. Sí, sí, hem quedat. Ara anem amb les teories... en fi, teories que també, certament, van canviant cada cosa al seu lloc. Com, per exemple, les teories de les mascaretes. Des d'aquest divendres, mateix, els francesos no poden utilitzar mascaretes casolanes a l'espai públic, ni fer servir mascaretes de tela que filtrin menys d'un 70% de les partícules. D'aquesta manera, França se suma a la decisió d'Alemanya que obliga a portar mascaretes quirúrgiques o FFP2 per accedir al transport públic, als comerços o a qualsevol dels serveis administratius que encara hi ha oberts. Aquestes mesures s'han posat en marxa per frenar l'expansió de les noves variants del coronavirus. Primer van començar aquestes variants com allò que passa, eh? Una variant que hi ha al sud de Gran Bretanya.
No passa res.
No passa res. I bueno, ara comença a ser més preocupant. Com dèiem, això és el que han pres, les mesures que han pres, per exemple, països com el que tenim a tocar, que és França. Aquí a Catalunya, doncs, no s'ha pres cap decisió sobre si cal exigir mascaretes de màxima protecció per frenar els contagis, i així ho va explicar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés.
Vam tenir un debat ahir tècnic i, per tant, si hi hagués alguna decisió al respecte d'això, com per exemple el que ha pogut fer Alemanya, doncs ho miraríem. Però, de moment, insistir molt. L'ús de la mascareta és molt important en aquesta pandèmia, ens dona una protecció no tan individual com col·lectiva a tot arreu i, per tant, fer-ne l'ús que sempre hem dit amb les mascaretes que sempre hem explicat que són aquelles que protegeixen.
Bueno, doncs ens quedem amb el ja ho mirarem, que és també és una frase molt nostra, molt pròpia del país. Ja ho mirarem, això. Bé, doncs ho mirarem, mentre altres països, com dèiem, que, per exemple, França i Alemanya, doncs ja han començat a ser més restrictius amb les mascaretes. La pregunta, la primera pilota que li serveixo ja enverinada al Dani Arbós és si creu que estem en una situació que s'hauria de ser més exigent amb l'ús de mascaretes quirúrgiques o de mascaretes FFP2.
Estem en una situació que s'haurien de fer moltes coses que no s'estan fent. Estem com en una inundació i aquí sembla que fins que no ens arriba l'aigua al coll ningú diu, ah, doncs sí, doncs potser hem de prendre alguna mesura. I en aquest sentit, una mesura que podria ser útil per reduir les infeccions seria això que deies, això que han fet els països veïns, que és, doncs sí, que sobretot en espais tancats, nosaltres doncs, potser per caminar pel carrer no caldria, però que en espais tancats, doncs que portem mascaretes que ofereixen una major protecció i una major seguretat, com són les mascaretes quirúrgiques o les FFP2, correcte.
Per tant, les de roba comencen a generar uns certs interrogants.
A veure, clar, de roba n'hi ha de dos tipus. Hi ha les homologades, que en aquest cas doncs, sí que es podrien fer servir, però n'hi ha moltes d'aquestes casolanes, que el problema és que no sabem fins a quin punt protegeixen. Llavors, a molts llocs diuen, home, no, les de tela les hem de prohibir totes, perquè també a simple vista no sabem si estan homologades, si no, si realment protegeixen o no. Llavors, jo crec que ens hem d'anar mentalitzant que per la nostra protecció i la protecció dels altres, sobretot si anem amb transport públic, als llocs de feina, en llocs tancats, doncs procurem dur mascaretes certificades i que protegeixin al màxim, doncs això, mascaretes quirúrgiques o FFP2, i la resta deixar-les doncs per si estem a l'aire lliure o anem a caminar pel bosc, doncs potser llavors sí que no cal tanta protecció.
Parlem de les variants del virus. Primer, com dèiem, va començar com un fet que, per cert, l'investigador i doctor Salvador Massip ja fa setmanes que va dient, recordo unes declaracions seves al Fax, que deia, això ja ho tenim aquí i això ho tindreu vosaltres. O sigui, això arribarà a Catalunya tard o d'hora, però arribarà a Catalunya. Fernando Simón, respecte a la variant britànica, escoltem primer el que va dir ara, no fa un mes, ara fa 10 dies, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor.
D'això fa 10 dies. Ara escoltarem a Fernando Simón ahí.
Las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido y en Irlanda, aspecto. Estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
La pregunta és, en què quedem? Ens hem de preocupar? No ens hem de preocupar? És només, com deia fa 10 dies Fernando Simón, esto es una cosa de los ingleses, los irlandeses i tal, o realment això ja ho tenim aquí?
Ens hem de preocupar. T'he de dir que Fernando Simón sí. Ha demostrat ser molt bo explicant el que ha passat i fent didàctica de per què hem arribat a on hem arribat, i ha demostrat ser un absolut desastre pronosticant el que passarà. Llavors, bueno, ens ho hem d'aprendre una mica quan el sentim escoltar, quan ell explica per què ara estem tan malament, doncs et diu, sí, ens hem reunit molt per Nadal, bueno, una mica el que ja sabíem, però quan s'intenta avançar al futur, doncs realment la veritat és que no ho acaba d'encertar. A veure, sí que aquesta variant es preveu que sigui la dominant al nostre país, sí que cada cop més experts s'estan preocupant. Avui mateix, aquesta tarda mateix, el Laboratori Europeu de Biologia Molecular, que té una seu, per exemple, a Barcelona, doncs ha enviat una nota als mitjans mostrant doncs que realment aquesta variant és més contagiosa. Ahir mateix The Lancet publicava una carta de tot d'investigadors que demanaven a les autoritats dels països que posessin mesures molt més estrictes. Perquè què vol dir que és més contagiosa? Doncs mira, posaven un exemple molt clar. Ara, a Catalunya, avui, la R, la taxa de reproducció del virus, és de 1. No? Això ja hem après que vol dir que si hi ha 100 persones amb el virus, aquestes 100 persones en contagien a 100 més. Vol dir que l'epidèmia no creix, no? No creix. Aquestes 100 persones, doncs, es curen en la gran majoria, algunes moren, però en aquest pas de que van passant la malaltia, doncs, infecten a 100 més. Llavors, podríem dir que si sempre estigués així, sempre hi hauria 100 persones infectades. El que diuen aquests investigadors és que la nova variant augmenta la R en 0,4. Vol dir que sense fer res, tal com estem ara, la R passaria de 1 directament a 1,4. Vol dir que 100 persones ja no n'infectarien a 100 més. 100 persones n'infectarien a 140. Per tant, si tu vols contenir l'epidèmia, has de ser molt més estricte, has d'aplicar mesures molt, molt més estrictes que les que tenim, perquè fent el que estem fent ara, no aturarem aquesta variant del virus. Llavors, això cada vegada hi ha més experts que ho estan dient, perquè les dades cada vegada són més robustes, que no és més greu, o sigui, no provoca més mortalitat, però sí que provoca més contagis. El que passa és que més contagis a la llarga acaben sent més persones ingressades, més persones a les UCIs i més morts. Cosa bona, les mesures que ja sabem, doncs, de no veure'ns, d'evitar contactes, de dur mascaretes que protegeixin, de rentat de mans, de ventilar, doncs serveixen també. Aquesta variant no salta una mascareta quirúrgica o no salta una mascareta FFP2. Ara, fent el que fem ara, no l'aturarem. La situació que estem vivint ara, que és molt greu a Catalunya i a la resta d'Espanya, és producte del Nadal. Ja sabíem què passaria, eh? O sigui, ara estem tenint la ressaca de les festes de Nadal. El problema d'aquesta variant és el que ens vindrà la setmana següent. Si no fem noves mesures, doncs augmentaran els contagis i seguirem molt malament durant molt més temps.
A mi el que em sorprèn és que hi ha tot un seguit de països que, com tu dius, han pres mesures molt més restrictives. La Unió Europea, per exemple, es planteja la possibilitat de limitar els viatges no essencials. Aquí, en canvi, no. Bé, aquesta és una altra qüestió. O sigui, s'haurien de restringir, per exemple, els vols per evitar l'expansió d'aquestes noves variants del coronavirus? És a dir, o ja anem massa tard?
A veure, anem molt tard, però sí, s'haurien de fer moltes coses. S'haurien, com estan plantejant comunitats com el País Valencià, o em sembla que ara també ho ha anunciat Madrid, d'evitar les trobades de gent de diferents bombolles. O sigui, estem en una situació excepcional. No ens podem trobar amb ningú, hem de reduir al màxim la interacció. Ja ho hem dit aquí, fomentar al màxim el teletreball. I també evitar, doncs, els desplaçaments i evitar i restringir els vols, o que la gent hagi de fer quarantena, com han fet altres països, i no hi ha una sola mesura màgica. El que s'ha de fer és aplicar moltes coses. I el que ja hem vist i l'experiència ens ha demostrat és que quan tanquem els contagis baixen, quan obrim els contagis augmenten. Això són faves comptades i no hi ha receptes miraculoses.
Parlant de la variant, passen ara una informació perquè en conferència de premsa avui Boris Johnson ha dit que hi ha algunes proves que la nova variant pot estar associada a un grau més alt de mortalitat. Això ho ha dit el primer ministre britànic. Johnson ha afegit que totes les proves actuals continuen demostrant que les vacunes actuals continuen sent efectives contra l'antiga variant del coronavirus, i ha afegit aquesta nova. Això sí, és una última hora que em passen que d'unes declaracions que ha fet el primer ministre britànic Boris Johnson fa 5 minuts, però que confirma, o si més no, ell diu que el grau de mortalitat d'aquesta variant és més alta.
Doncs llavors seria més greu, perquè d'una banda, si tens més contagis, ja et provoca més morts, eh? O sigui, que el fet de que no augmenti la mortalitat, però si és més contagiosa, arriba més gent i, per tant, hi ha més gent afectada. Si, a més, si suma, això s'hauria d'acabar de confirmar, mirar amb quines dades es basa Boris Johnson, doncs més raó encara per aplicar les mesures. Repetim que el virus, per molt que muti tot això, continua sent un virus que es transmet principalment per l'aire. Per tant, si ens mantenim amb la distància, amb mascareta, amb rentat de mans, ventilar, i sobretot si no ens veiem, doncs el podrem combatre.
Fem un apunt de les mascaretes. Què dura? O sigui, perquè hi ha gent que porta unes mascaretes que ja estan com foradades i tot, dels dies que les porten, no? Què dura? Quina durabilitat té? Quant temps et protegeix una quirúrgica i quant temps et protegeix una FFP2?
Mira, una quirúrgica, que recordem que aquesta sobretot et protegeix de que qui la porta no infecti als altres, una quirúrgica dura unes 4 hores. No l'hauríem de dur més de 4 hores, eh? Per tant, l'hauríem de canviar.
Però si la ventilo? Si la poso allò que toqui l'aire?
No, sí, ja sé, ja hi ha gent que fa el que vostè diu, senyor Salí.
Hi ha gent que la renta i les pengen a l'esperador.
Sí, hombre, claro. Sí.
Les quirúrgiques són d'un sol ús, estan pensades per un sol ús, i s'haurien d'utilitzar un màxim de 4 hores, eh?
4 hores?
4 hores per fer-ho bé i portar-la bé i portar-la ben ajustada a la cara, que aquest és un altre tema de com la porta la gent amb el nas a fora, l'oca fora.
El nas a fora, sí.
És que se mantelen les ulleres, hombre. No s'ha solucionat aquesta situació.
Miri, per un cop a la vida li donaré la raó. No s'ha solucionat. Els que portem ulleres, el 2020 no hem vist res. Però s'ha de portar, vull dir...
Escolteu, hi ha una gamusa que es veu que ho treu, eh?
Sí, però...
No, una persona que va comprar-se una cosa que es veu que treu una cosa...
Que dura coca, això. Bé, doncs, 4 hores i a patir, senyor Marcelí, també. Per això ens hem de quedar a casa, per no haver de dur... Jo no surto de casa per no haver de dur mascareta, perquè si no és un infern pels que portem ulleres. Bé, doncs, 4 hores les quirúrgiques i les FFP2 com a màxim, 8 hores. 8 hores com a màxim.
De fet, però si són caríssimes!
Bé, són caríssimes.
Sí, això tenen raó, aquest és un altre tema de qui...
Doncs ja em perdonaràs, però aquesta mascareta que porto, com a mínim, a veure, 4 la supera, però em bascreix, eh? És que està nova, és que em sap greu. Perquè saps què passa? Que també, jo que sempre penso amb el medi ambient...
Bé, això és l'altre, sí, clar.
Clar, em sap greu llançar-la perquè penso, mira, estic embrutant el medi ambient, anem a estirar-la una mica més, saps?
Doncs no és el recomanable. Ja. I per exemple, si us fixeu, molts professionals sanitaris porten una FFP2 a sota i una quirúrgica...
Sí,
a sobre, per no embrutar, no és perquè tingui més protecció, sinó sobretot per no embrutar la FFP2 i poder-la allargar una mica més, perquè penseu que amb els horaris molts que fan maratonians, doncs necessitarien un munt de mascaretes cada dia.
Perdona, és que tinc una última hora també que arriba de Madrid, i és que Díaz Ayuso, que va baixant de la seva corba, que aquesta també té una corba dura, el govern de Madrid imposa un toc de queda a les 10 fins al 8 de febrer i tanca hostaleria i comerços, en aquest cas, a les 9, i prohibeix reunions de no convivents. És a dir, que mica en mica...
Mira, per exemple, això de les reunions de no convivents, jo no entenc com no s'ha fet molt, molt abans, perquè és una de les mesures que pot tenir més impacte per reduir els contagis i menys impacte en l'economia, no? Perquè també hem de pensar que aquestes mesures, també tot això també es fa per poder obrir quan abans millor i poder recuperar certa normalitat. I, per tant, prendre mesures com el que dèiem del teletreball o com prohibir trobades de no convivents són claus per intentar contenir l'epidèmia una mica.
Bé, anem amb el capítol de les vacunes, perquè ahir el professor Gai de Líbana ja li vaig preguntar sobre el tema de les vacunes, i vostè ja va insinuar, no?, que aquí
Bravo.
Havien... A part de Bravo, digui què va dir.
Bueno, clar, que era un tema complicat, eh? Sí, sí.
Vale, bueno. Sí, vale, molt bé. Era un tema complicat. Bueno, deixant de banda això, Pfizer és...
Home, té raó, Toni.
Sí,
no, està clar.
Un tema complicat, eh?
Sí, si m'ho fas dir exactament, exactament com t'ho vaig dir ahir, no me'n recordo.
No cal.
Per dir-ho malament, no t'ho dic, hombre.
No, ho celebro. Anava a dir que Pfizer és notícia perquè ha canviat les condicions de les entregues de les vacunes i ara enviarà menys ampolletes de vacunes pel mateix preu.
Ole.
És a dir... Primer es va dir que amb cada ampolleta servien per vacunar 6 persones, no?
5.
5, i resulta que escurant allò que...
Sí, el culet.
El culet,
okay. Doncs mira, te'n surten 6. I aleshores, Pfizer què ha dit? Bueno, doncs si a cada ampolleta en surten 6, jo t'envio les que teòricament tu m'has comprat, però jo te n'envio menys.
Sí, o sigui...
O sigui, va per dosis, això.
Sí, Espanya rebia fins ara 72.000 ampolletes, ha estat rebent
correcte,
cada setmana, 72.000 ampolletes
sí.
De Pfizer, que cada ampolleta en principi eren 5 dosis, i llavors això eren 360.000 dosis, no? 5 per ampolleta. Llavors el que vam veure, que sempre en posaven una mica més, i que, doncs bé, utilitzant també, això també és molt complex, utilitzant unes xeringues doncs, molt determinades, en comptes de 5 dosis per ampolleta, en podien sortir 6. Llavors Pfizer el que ha dit és que a partir d'ara, a partir de dilluns, doncs en comptes d'enviar 72.000 ampolletes, n'enviarà 60.000. I que com que de cada ampolleta en surten 6 dosis, doncs tindrem les mateixes 360.000 dosis. El que passa és que Pfizer cobrarà el mateix, o sigui, enviarà 12.000 ampolletes menys, però seguirà cobrant el mateix que cobrava per 72.000 ampolletes, no? Llavors, home, evidentment aquí aquest afany recaptatori...
Bueno, segons la informació que tinc, és que BioNTech, Pfizer-BioNTech, va dir que no es cobraria la sisena dosi, era com un regalo. Segons
sí, doncs
els mitjans
no.
europeus, va ser el soci alemany de Pfizer-BioNTech, creador de la vacuna, qui al desembre va dir que es podien treure 6 dosis de cada vial, però que només en cobrarien 5. I ara... Doncs ara diuen que...
Canvi de criterio.
Ara et cobraran les 6.
Et cobraran les 6, te'n donen les 5 que et donaven
i te n'enviaran menys.
I llavors, home, jo entenc molt la mala fama que tenen les farmacèutiques i que això perjudica molt també a la credibilitat, i perjudica molt, jo crec que aquí tots els
bueno,
científics
perdona,
i metges
haurien de fer protecció. El govern italià ja ha dit que denuncien a la farmacèutica els jutjats i Alemanya a hores d'ara ho està valorant.
Doncs em sembla molt bé. Perquè això també ens perjudica a tots, perquè home. Jo entenc que molta gent, la mala imatge de moltes farmacèutiques, home, se l'han guanyat a pols, amb aquest Pfizer-BioNTech ja es forrarà. O sigui, no ens enganyem.
Home,
o sigui,
no ja es forrarà, no. Ja s'està
forrant. I ja s'ha forrat.
Exacte.
Vull dir que aquest afany d'encara treure més i ara cobrar-nos per un culet d'això, doncs, home, doncs els hi fa molt mal amb ells a la seva imatge, també, i a la seva
mira,
reputació.
Jo, mira, ara, com ho dius, jo deixaré de prendre Viagra, tu. Mira, ja està. Ja no...
Què dius, ara?
No, sí. Jo tinc una pastilla, natural que van de conya.
Clar, jo ja no, mira, jo ja no...
Sí.
Em prendré un tauriton i, escolta, en marxa. Per tant, els hi faré el boicot. Dani, la campanya de vacunació va molt més lenta del que estava previst. Falten dosis, justament per aquestes complicacions. Avui el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el pla de vacunació. I què passa? Que ha demanat a les comunitats autònomes que deixin de vacunar els professionals sanitaris que no estan en primera línia per prioritzar les persones que tenen més de 80 anys. Bueno, què està passant aquí? És que no s'envien, no s'aprofiten, però ja hem entrat amb el que en diríem l'especulació de les dosis de la vacuna.
A veure, ara el que ha passat és que sembla que sí, que no arriben prous dosis, n'arriben poques de Pfizer, n'arriben encara menys de Moderna, de moment són les dues que tenim. Estem esperant que a final de mes s'aprovi la de Oxford-AstraZeneca.
Això em deies, Dani, a micro tancat, que és importantíssim,
sí,
la d'AstraZeneca.
Perquè aquesta, la d'Oxford-AstraZeneca, és més una vacuna convencional i pot anar en una nevera normal i corrent, i llavors això facilitaria molt la vacunació de la població general. No? Recordem que les vacunes que tenim ara han d'estar una a menys 80 graus i l'altra a menys 20 graus i tenen uns condicionants tècnics que no fan fàcil la vacunació. En canvi, la d'Oxford-AstraZeneca, doncs tu podries fer punts de vacunació on la gent... Ara la vacuna va a la gent, no? Doncs tu podries fer que la gent anés a la vacuna.
Sí.
I de moment, com que tenim només les de Pfizer i Moderna, doncs sí, la cosa està limitada. Llavors, què passa? Ara s'està donant una paradoxa, que és que, per exemple, a Catalunya el que s'ha optat és per vacunar tothom d'un hospital. Ja, quan dius tothom d'un hospital, em sembla molt fàcil... Però és molt, molt complicat, perquè un hospital hem de pensar que és com una petita ciutat, que hi ha de tot. Hi ha gent de manteniment, d'informàtica, de cuina, de seguretat, de neteja... Sí,
sí. I llavors, és una ciutat, allò.
És una ciutat. Llavors, el que passa és que hi ha molta gent que treballa en un hospital que potser no veu mai un pacient, perquè està administració, o està comptabilitat, o recursos humans, i rep la vacuna perquè està en un hospital. Llavors hi ha llocs que diuen, home, no, aquesta vacuna no hauria d'anar a una persona sana, jove, només perquè treballi a un hospital. Hauria d'anar a una persona de més gran, de 80 anys, que és el que ha dit el Ministeri. Però, per exemple, el doctor Gimón diu, no, nosaltres volem crear, doncs, com que tot l'hospital sigui un lloc, doncs, hem protegit, no? Llavors, també hem de vacunar aquesta gent. Llavors, hi ha aquestes diferències de criteris. Sí. Sí que ara es dona la paradoxa que potser hi ha una persona, doncs, de 35 anys que treballa d'administratiu a un hospital que rep la vacuna i, en canvi, doncs, el seu pare o el seu avi, que la necessitaria molt més, no la rep. Doncs això és veritat que és una paradoxa que es pot estar donant i que esperem que arribin les noves vacunes perquè no es doni.
Bé, però, de totes maneres, aquesta persona de 35 anys que deies podria agafar la malaltia sense donar-se'n i passar-la a una altra persona. Per tant, no està tampoc tan mal vist.
No, no, totalment. Aquest és l'argument. I aquesta persona s'ha de vacunar, eh? O sigui, també s'ha de vacunar.
Ah, conforme.
La qüestió és si hauria d'estar prioritzada. Sí. O sigui, si... Ja. Però, realment, també els arguments del Departament de Salut doncs, diuen, home, escolti, primer, són vacunes que estan a l'hospital, que és més fàcil posar-ho a la gent de l'hospital que el que passa pel carrer, pel que dèiem dels congeladors, doncs vacunem a tothom de l'hospital i així fem que l'hospital sigui un entorn segur que té sentit, perquè jo potser no veig a cap malalt, però potser pujo l'ascensor amb un pacient i si jo tinc el virus li passo. Per tant, tots té pros i contres, i digui.
Però, senyor Bosch, dispensi, no es poden fer barreges?
Una mica més i s'ofega.
Sí. Jo l'he vist anàncies de... He hagut de parlar molt ràpid.
És que estic molt nerviós, perquè a mi encara m'han de vacunar. Es poden fer barreges? És a dir, me puc posar primer la del Pfizer i després la del Fisi, o del Zidane?
Ja es va dir... Ja es va explicar que no, però veig que vostè no està...
No, vostè sí es posa la...
No, però n'hi ha més, perquè ara n'hi ha més, n'hi ha aquesta de l'Oxford,
La Moderna!
Sí. A Moderna.
A vostè segurament li posaran la d'Oxford AstraZeneca i llavors s'haurà de posar aquesta. Que potser arribarà un moment que el que a vostè li agrada es produirà, perquè recordem que hi ha un assaig per provar si aquesta amb la russa funcionen millor juntes.
Ah, conforme.
Ara!
Per tant, ara. Però això de moment no tenim més notícies. Això ho van anunciar que ho farien i de moment no tenim resultats.
Veus com hi havia sentit tocar campanes? És que no,
però la de Pfizer va només amb Pfizer i és de res. No pateixi, que això sí que està ben organitzat i que quan a vostè li posin la primera dosi, en principi, si tot va bé, ja li donaran el dia i l'hora perquè li posin la segona. Eh? Que això és molt important, que no posem només la primera, sinó... No, també el que han fet és repartir doncs que les de Pfizer i de Moderna vagin també com a llocs diferents perquè no hi hagi ni cap error humà i no es barregin.
Està bé.
Bé, ja tenim com més habitual, és cada tarda, des de aviat farà un any que estem amb dades del Ministeri de Sanitat, tenim unes dades, Dani, de 42.885 nous casos de contagi i en aquestes darreres 24 hores ha mort 400 persones. A Espanya.
Si comptes, és un 1%. Sí, sí, ja és això. O sigui, hem de pensar que ja ho vam dir la setmana passada, que jo reconec que molta gent es va alarmar a les xarxes d'aquesta dada que vam dir, no? Pues si avui hi ha hagut 42.800 casos, d'aquests 42.800 persones que avui els han dit que tenen el virus, o que ells hi van dir, doncs hem de comptar que un 1% d'aquí 15 dies, 3 setmanes, un mes, moriran. O sigui, d'aquestes 42.000 persones, 42.800, doncs n'hi haurà 428 que moriran. I és una dada molt crua, i jo ho reconec, però és que hem de ser conscients de que estem en una situació molt excepcional. Mm.
Bé, pagaria el proper dia que algú es moqui que ho faci fora del micro. Gràcies. Parlem ara sobre, i per acabar, que el coronavirus afecta i mata més els homes que les dones. Per què?
Doncs mira, això és molt interessant perquè, clar, a part de la vacuna hem de saber com funciona el virus i com afecta. Llavors, ara cada cop es van sabent més coses, es van fer més estudis, i realment s'ha vist, o sigui, en les persones grans, que la mortalitat és molt elevada, doncs moren el doble d'homes que de dones, no? Llavors sembla que, en aquest cas, doncs la genètica juga a favor de les dones. En general, tenen un sistema immunitari més efectiu. Per exemple, les dones generen més immunitat contra la grip que els homes, després de rebre la vacuna de la grip.
Per això estem sempre els homes més malalts que les dones.
Doncs, bueno, una part seria...
Les dones posen mai malaltes.
Una part seria el sistema immunitari. També, per exemple, els homes doncs, de certa edat doncs, generen menys uns linfòcits, que són els que destrueixen les cèl·lules infectades. També hi ha una part del sistema immunitari de les nostres defenses doncs, que està vinculat al cromosoma X, i recordeu que els homes només tenim un cromosoma X, perquè rebem un X de la mare i un Y del pare, i les dones reben dos X. Llavors, en aquest sentit, si el que tenim els homes, el cromosoma aquell, doncs té algun fallo, no té una còpia perquè li pugui arreglar, no?, si té algun error. Mm. En canvi, les dones, si bé, aquesta seria alguns dels motius. Però penseu això, que en la gent gran doncs moren el doble d'homes que de dones. I també aquest és un dels factors. I un altre, com dèiem, molt important, és l'edat. Penseu que la mortalitat per Covid es multiplica per 8 a partir dels 55 anys, i en persones de més de 65 anys és fins a 64 vegades.
A veure, perdona. A partir de 55 anys, amb homes o dones?
Això en el conjunt de la població es multiplica per 8.
A partir de 55.
Sí, la mortalitat a partir dels 55 anys podríem dir que es dispara o que augmenta molt. No? Per això pensa que el 90% de persones que moren de Covid tenen més de 70 anys. Però hi ha un 10% que no, que molta gent aquí, més de 70, que tampoc és allò més de 80 o de 85, però sí que a partir de 65 anys es multiplica per 64 la mortalitat, i això també hi té a veure, doncs, bé, una
això
mica...
Per què?
Doncs perquè, o sigui,
perquè anem, diguéssim, ja estem de baixada.
El sistema immunitari no funciona tan bé, les defenses no funcionen tan bé, ja es produeix més aquest efecte de la tempesta de citoquines. Per això s'ha de protegir molt la gent gran i vacunar-la quan abans millor. No tornarem a la normalitat, però si vacunéssim a tots els majors de 70 anys, per exemple, doncs, home, es reduiria molt la mortalitat. No podríem fer encara vida normal, però sí que no tindríem aquestes dades tan esgarrifoses que tenim ara, que no és que les tinguem un dia, el problema és que les tenim...
No, cada dia.
Cada dia, i les properes setmanes les seguirem tenint, o sigui, anem pensant que aquestes dades dolentes... La setmana que
seran periòdiques.
Es aniran repetint, dia a dia tindrem aquests morts, fins que es comencin a notar els efectes de les mesures que s'han pres, que són poques, i les que esperem que es prenguin. Mm-hmm.
Què creus que pot passar d'aquí al 14 de febrer? A nivell de situació pandèmica. Ens podem trobar en una situació molt pitjor? És a dir, podem trobar que s'hagin de prendre altres mesures?
A veure, aquí, ara, com deia abans...
O no se'n poden prendre més de mesures.
No, i tant. Es poden prendre moltes més mesures, es poden tancar més coses, podem arribar al confinament domiciliari. Hi ha molts experts que defensen que el que hauríem de fer és tancar-nos tots, ni que sigui
15 dies. Sí, però Salvador Illa, el ministre, en aquest cas, de Sanitat, no contempla això.
No ho contemplo.
No ho contempla, bueno, això ja... El que diu la ciència és que ho hauria de contemplar. O sigui, ell no ho contempla... Però ara estem encara amb la ressaca de Nadal, i ara el que ens ve és el que dèiem, això de la variant anglesa, la variant britànica, que farà que si no fem res es multipliquin els casos. Llavors hauríem de fer-ho. I llavors el que ens podem trobar el 14 de febrer... Clar, és que a més hem de pensar una cosa, és que anar a un bar a fer una... No? Anar a una terrassa a prendre una cervesa, el risc no és el mateix segons com estigui la pandèmia. A l'estiu passat hi havia molt poc virus circulant. Per tant, tu les probabilitats que vagis a una terrassa i agafis el virus són molt baixes. Ara hi ha molt virus circulant. Per tant, vol dir que les probabilitats que et trobis algú amb el virus són molt altes. Per tant, el 14 de febrer, com que les mesures no s'estan prenent gaire, el 14 de febrer és d'aquí no res, ens trobarem en que la situació, primer, serà bastant de risc anar a votar. La gent que està a les meses no estarà vacunada, perquè no li han posat la vacuna i ja fem tard per posar-li perquè tingui...
Bueno, és que avui he estat escoltant el senyor Soler explicant, crec que es diu Soler, no? Sí, el conseller que està preparant...
Sí, Bernat Soler.
Sí.
Bernat Soler.
I anava explicant les mesures i jo estava a casa i reia. Perquè he pensat, tu estàs una persona que té 70 o 78 o 75, és igual, l'edat que tinguis, arriba una hora que li dius, ara t'has de posar una epi.
No, clar, és que, a més...
O sigui, t'has de vestir, t'has de desvestir, on es vestiran... O sigui, a veure, certament, tot l'operatiu és força complicat, amb el risc que comporta les persones, com ja hem destacat avui. Però bé, deixant de banda això, el que dius tu, aquest risc existeix, tot i que pels magistrats dels Tribunals Superiors es veu que tenen mútua i no els hi preocupa aquesta
qüestió. És que, a més, el problema és que les mesures que prenem avui no tenen efecte immediat, i passen setmanes. Per tant, ara, si realment era tan important fer les eleccions el 14 de febrer, s'haurien hagut de prendre mesures molt abans per arribar a una situació molt bona. Una situació molt bona voldria dir que hi hagués molt poc virus circulant. Ara això ja pràcticament fem tard per evitar-ho, perquè estem a 3 setmanes de les eleccions. O sigui, ara ens trobarem que hi haurà molt virus circulant. Hi haurà molta gent que potser anirà a votar tenint el virus i no sabent-ho, que seran presimptomàtics o asimptomàtics. Hi haurà molta gent que per por i per la situació que ja no anirà a votar. Llavors, home, la situació no serà bona. Que no es volen prendre mesures perquè es volen celebrar les eleccions o s'han de celebrar les eleccions, això ja és una altra cosa. El que diu l'epidemiologia i els experts, ja portem un any de pandèmia, ja ho sabem. Amb la situació actual hauríem de fer, com bé dius, el que estan fent els països del voltant, que és prendre mesures molt més dràstiques, perquè és que el problema és que tenim els hospitals col·lapsats. O sigui, ara,
és que ja ho estan col·lapsats.
Clar, ja, a dia d'avui hi ha 630 persones a l'UCI només de Covid. Això seria com totes les UCIs que teníem abans del coronavirus, totes plenes, i només d'una malaltia. I la situació no millorarà, llavors arribarem al 14 de febrer bastant malament. I jo, com algú digui que s'ha de salvar la Setmana Santa, no descarto que vingui algun sanitari i pengi a qui ho digui d'un campanar, perquè realment vam voler salvar el Nadal i ara ho estem pagant. Per tant, aquí no es pot ni salvar la Setmana Santa ni res. Jo quan sento el conseller Tremosa, primer va parlar de Setmana Blanca, ara ja diu dies blancs. Vull dir, jo no sé si el conseller Tremosa no mira les notícies o no parla amb els seus companys de govern de salut o què diu, perquè ell deia que a final de mes esperava fer Setmana Blanca. O sigui, això... no sé si vull pensar que ho diu mentint, o sigui, que sap deliberadament que està mentint, o si em fa més por que no, que ho digui conscientment, i per tant vol dir que és totalment inconscient de la situació epidemiològica del país on ell se suposa que governa.
A vegades et preguntes, els polítics són conscients del que estem vivint? És a dir, del que estan dient dia sí i dia també els epidemiòlegs, els experts, són conscients d'això? Una pregunta que, en fi, deixo l'aire. Dani Arbós, moltíssimes gràcies
una vegada més
per acompanyar-nos. El biòleg i periodista científic Dani Arbós, amb ell farem, hem arribat a fer una pausa, un minut i mig, i després anem amb les novetats d'aquestes darreres hores. Pel que fa... Sí, sí, el de porc que diu vostè.
El de... Claro,
el de porc. Porc. El de porc.
Claro.
Versió RAC 1.